Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Sara Riera. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, el primer d'utilitzar avui el català a la Cambra Baixa, ha acusat els que menys tenen la diversitat lingüística de l'estat espanyol de ser uns ignorants. El ple d'avui és el primer en què els diputats poden parlar en la seva llengua materna. Vox ha abandonat l'hemicicle com a protesta. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Gabriel Rufián ha volgut deixar molt clar que ni el castellà està perseguit a Catalunya ni el català és patrimoni de l'independentisme. Ho és de tothom, ha sentenciat el portaveu republicà. Pensi com pensi, paraules dirigides a la bancada de la dreta.
Moltes de les seves crítiques són literalment una oda a la ignorància. Un estat que té aquesta extraordinària diversitat lingüística i cultural i la maltracta d'aquesta manera no la mereix. Seré més clar, vostès, senyors de la dreta i de l'ultradreta espanyola i alguns de l'esquerra espanyola no es mereixen ni Catalunya ni Euskadi.
Una bancada que han abandonat els diputats de Vox després d'interrompre la intervenció en gallec del diputat del PSOE, José Manuel Besteiro. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Pol Marçà.
La Unió Europea ajorna la decisió sobre l'oficialitat del català després que la reunió dels 27 hagi acabat sense conclusions. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha destacat que cap país ha vetat la proposta i que, per tant, les negociacions continuaran. Espanya ha plantejat prioritzar el català i reconèixer després l'oficialitat del gallec i de l'euskera. Des de Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Prioritat pel català per davant d'euskera i gallec, el govern espanyol proposa desplegar l'oficialitat a la Unió Europea de la llengua catalana. Primer, pel volum de parlants i també pels dubtes, diu Madrid, que genera entre els socis europeus que s'incorporin tres noves llengües de cop. Així ho assegurava el ministre d'Afers Estrangers en funcions, José Manuel Álvarez.
Se han planteado periodos transitorios, gradualidad de esta medida, y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas.
Les negociacions dels 27 a partir d'ara continuen. El govern espanyol ha celebrat que no hi hagi cap veto a la mesura, sense concretar, però, cap calendari. Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
El govern amplia les restriccions per sequera i decreta l'emergència al nivell més alt de tots els previstos per 12 municipis de l'Alt Empordà. Com us explicàvem ahir, les pluges d'aquests últims dies no han caigut on toca i les reserves, doncs, dels pantans de les conques internes continuen baixant i ja estan al 23% de la seva capacitat, que és el nivell més baix d'aquesta sequera. Palau de la Generalitat, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Amb aquesta decisió ja són 36 els municipis del país en emergència. La majoria estan a l'Alt Empordà, que ja en tenia 22 municipis, els que depenen de l'aqüífer Fluvià Muga, i que ara en suma 12 més, els que reben aigua del pantà de Darnius-Boadella, que està un punt per sobre del 16%, que segons el decret de sequera marca el pas a aquest nivell de restriccions. Entre els afectats, Roses, Figueres, Cadaqués o Vilamalla. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
L'alt comissionat de l'ONU per als refugiats, l'ACNUR, elogia la resposta europea amb la gent que fugia d'Ucraïna i la posa com a exemple, seguia en general. Una resposta inclusiva que, segons el seu màxim dirigent, Filippo Grandi, els 27 no ofereixen de manera habitual. En una entrevista a l'agència France Press, Grandi reclama que Brussel·les posi en marxa un sistema de rescat al Mediterrani.
Aquest any 2023 és el primer any on, malauradament, veig que ha disminuït. Les grans organitzacions humanitàries, la Creu Roja, el Programa Mundial d'Aliments, l'ACNUR, s'estan aprimant en un moment en què ens haurien d'expandir perquè les crisis es multipliquen.
La cova Cimanya, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, va ser una ubicació neandertal. Ho confirma una investigació liderada per l'Institut Català de Paleontologia Humana, que ha identificat el conjunt de restes neandertals més important de Catalunya i un dels més destacats de la península Ibèrica. Barcelona, Purificació Barcelona, bon dia.
Bon dia. Concretament s'han trobat 54 restes humanes corresponents com a mínim a 3 individus que van viure a la cova fa més de 50.000 anys. La troballa situa Cimanya com una ubicació bàsica en l'estudi del món neandertal, com explica Juan Ignacio Morales, codirector de l'excavació.
Un individu adult, possiblement de sexe femení, i després tenim dos individus infantils, un periadolescent d'uns 12 anys aproximadament i també un juvenil d'entre 7 i 8 anys. Aquesta col·lecció representa actualment el conjunt de restes humanes paleolítiques més important de Catalunya i dins de l'univers neandertal una de les col·leccions més significatives que trobem a la península Ibèrica.
Purificació Barceló, Catalunya Ràdio Barcelona.
Els esports, Montserraia.
Les jugadores de la selecció espanyola de futbol aniran finalment a la concentració de cara als partits de divendres a Suècia i de la setmana que ve contra Suïssa de la Nations League, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Per evitar possibles sancions o inhabilitacions, les futbolistes de moment viatgen per concentrar-se amb l'equip. Les primeres jugadores han arribat ja a un hotel de Madrid, a prop de l'aeroport de Barajas, Missa, Atenea, Olga Carmona i Teresa Velleira, a més de la seleccionadora Montse Tomé. Algunes jugadores, com les del Barça, aniran directament a València, perquè avui mateix la federació ha canviat a la ciutat d'Oliva el lloc de concentració. S'espera, doncs, que aquest vespre puguin reunir-se ja a Oliva totes les jugadores de la selecció espanyola. Mentrestant, Víctor Francos, president del Consell Superior d'Esports, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que viatja cap a Oliva i que vol reunir-se amb les jugadores per mirar de desbloquejar l'afer.
Fer tot el que pugui perquè no arribem a aquest punt. Crec si em deixa que li digui que ho aconseguirem. Perquè crec que les jugadores tenen bona voluntat, perquè crec que al marge dels errors que s'han comès hi ha possibilitats reals de que la convocatòria es normalitzi.
Recordem que en un comunicat ahir les jugadores de la selecció espanyola van dir que no entenen per què les convoquen si no ha canviat res a la Federació Espanyola respecte de la seva petició de divendres passat. A la Champions masculina de futbol, avui Barça Anvers de Bèlgica a les 9, a Montjuïc, amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans, i en waterpolo Mataró Sabadell, final de la Copa Catalunya femenina a 6:45.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra mòbil i energia us ofereix que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Li deia a l'Ostrell, sortint, dic, si vols fer fins les dues, fes fins les dues, eh?
Perquè endavant, ja, per nosaltres.
Des de les 6 del matí fins la 1, i feia bona cara el tio, feia bona cara. Passen 7 minuts de la 1 del migdia. Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia, perdó, que no he ni saludat i ja m'he tirat aquí l'antena,
no,
eh?
No, home, no, això és casa, això és casa. Va, posem els tiets.
I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casaven.
Ahir, durant l'emissió del programa, vam saber que els tiets faran un concert a Londres, on també actuarà la Julieta. Aquest concert serà el 8 de desembre a la Sala Scala, que jo no la tenia controlada. Hi he buscat una mica quanta gent hi cap, i unes 1.100 persones hi caben. Vull dir que és una senyora sala, i cap molta, molta gent. Xavier Coca, component de tiets. Molt bon dia.
Hola, bones, com anem?
Ja t'has llevat o què?
No, ja portem rato treballant. Estàvem amb l'Oriola de produint una mica.
Quins tios, no poden parar, eh? No paren. Té la sensació de ser tan workaholics com nosaltres, més o menys.
Però escolta'm, teniu com algun dia de la setmana que descanseu, no? M'imagino.
Bueno, si al matí no treballem, anem a fer esport o qualsevol cosa, acabem treballant a la tarda, i si no, a la inversa, no? I tot el que devia fer una mica un rato de feina, també.
Escolta'm, quants dies feia que sabíeu que tocaríeu a Londres?
Home, doncs, un parell o tres de mesos ben bons. Sí.
I ho vau haver d'aguantar. També he vist que vau fer un vídeo que el vau penjar ahir a les xarxes socials, però ens ha cridat l'atenció un tuit que vas fer ahir que diu, vale, el meu TFG era una fumada sobre com de tiets 2018 Edition podia arribar a tocar a Londres en concert a la Sala Scala en un temps aproximat de 5 anys. Això ho deies el 2018, han passat 5 anys, i deies també en el tuit, Megalol, anunciem el nostre primer concert a Londres a la mítica Sala Scala. Que fort. Escolta'm, com és això? És que jo vaig pensar, s'ho ha inventat una mica per fer-ho gros.
No. Mira, la cosa va ser que jo vaig estudiar en els internacionals i havia de fer el MotoFG i no hi havia massa res que em motivés, no? I llavors vaig preguntar a veure si podia fer alguna cosa relacionada amb la indústria musical. I en aquell moment, The Tides era... Vull dir, estàvem just començant i no havíem fet pràcticament cap pas. I la meva tutora de TFG em va proposar com que jo muntés una minigira. Mm-hmm. Just aquesta, bueno, aquesta noia, la Marina, treballa a la indústria musical a Londres i em va dir, mira, potser per fer-ho més fàcil anem com a muntar tot el que seria el pla doncs, de viabilitat, muntar tot la gira per anar a Londres a tocar. Llavors vam estar fent com una mica de recerca, bueno, vam parlar amb diverses sales de Londres, i per aquell treball, la sala, com que ella havia tingut contacte i que m'aconsellava com posar en aquest treball, era la sala Scala. Llavors, el treball va acabar sent una mica això, tot el muntatge d'una gira, perquè de Tired, en un pla aproximat de 5 anys, que això va ser una mica inventat, no? De dir, bueno, ho aproximo a 5 anys, però no sé si passarà mai a la vida. I justament, ara fa això, 2 o 3 mesos, un noi que es diu Uri Vidal, que havia treballat amb l'Oriol i amb mi de jefe de barra al Cruïlla, que està justament a Londres, ens va contactar dient que volia fer un concert de detallit de Londres i va buscar una altra sala. Llavors, teníem acordat una altra sala i al cap de, no sé, potser 2 o 3 setmanes ens va dir que hi havia uns problemes i que la sala substituta era la sala Scala. Llavors, va ser com que es van alinear els astres i...
Sí, i clavat el vaticini aquest, 5 anys després allà estareu.
Que a més, Xavi, el 2018-2017, el que estàveu fent en aquell moment els tiets no té absolutament res a veure amb el que feu ara, que jo recordo anar-vos a veure un descampat que eren 4 petaos, que amb prou feines havíeu de tenir, tinc una casa, no teníeu ni el pipeig ni res, no?
No, o sigui, això, de fet, la idea de fer alguna cosa així em va sorgir quan encara no havíem ni publicat l'EP de Tapetón. O sigui, estic parlant de amb molt de temps, sí. No em vull saber
intento no creuar-te la mirada. Abans d'acomiadar-te, Xavi, t'ho haig de preguntar perquè aquesta setmana, bueno, la setmana passada se'n va parlar molt del tema de la medalla d'honor al Parlament amb les jugadores del Barça que veuen allà fer una mica d'actuació. Com va anar? Vau estar còmodes o què, amb els polítics allà davant?
Home, va ser un moment bastant... En anglès se'n diu awkward, no? Una mica incòmode, però bueno. Sí, al final, jo crec que era un acte molt, molt, molt protocolari que es va voler fer una sorpresa, que jo crec que era molt adequada, però potser la manera en com es va executar doncs, va deixar una mica parat a tothom, i a nosaltres els primers, vull dir que...
Però vau estar molt bé, us estàvem mirant...
I a més ho veu intentar moltíssim, o sigui, veu fer tots els esforços possibles. Després ja el que va passar no depenia de vosaltres.
Escolta'm, la cançó del Coti per Coti ha estat la banda sonora del vestidor del Barça femení i vaig veure algunes fotos que us vau fer llavors amb les jugadores. Què us van dir? Us coneixíeu ja?
Ens coneixem molt amb l'Aitana. Coneixem també molt la Laia Codina, que ara ja no juga al Barça.
Ara està a l'Arsenal.
I amb l'Alexi havíem parlat també algun dia. I amb nosaltres no. Llavors, bueno, ens vam com conèixer allà enmig del moment aquell incòmode i després, bueno, vam estar parlant amb l'Aitana també i ens va dir el mateix, no? que per elles era un acte com superprotocolari i ningú ens havia avisat de res i que les va pillar desprevingudes.
Clar, és que no sabies si havies de ballar, si havies d'aplaudir, si només havies de somriure, cantar... No.
Ballar sardana, ja.
Escolta, m'haureu de convidar la Laia Codina al concert de Londres el 8 de desembre, perquè, clar, com que està jugant a l'Arsenal, ho tindrà, no sé si al costat de casa,
sí,
però ho tindrà.
Sí, fica bé. Ja hem parlat amb ella.
Ja té l'entrada, ella?
No sé si la té, però justament no sé si ahir o avui al matí ens ha dit alguna cosa.
Perfecte, he vist que les entrades ja estan a la venda, per tant, la gent que hi vulgui anar, doncs que hi vagi. Xavi, que vagi molt bé. Cuideu-vos molt.
Apa.
Fins aviat.
Adéu.
Dos minuts, arribem a 1:15 del migdia. Aquest és en Jair Domínguez, d'ahir, al Planta Baixa de TV3.
Bueno, perquè és una cosa bastant perjudicial física i mentalment i crec que era un bon moment per començar. Bueno, he tingut tota la vida una mica de consum que parles amb altra gent i no acaba de ser del tot normal. El que passa és que, no sé, sempre he tingut un problema que alguna gent ho veia com un avantatge, que és que tenim bastanta tolerància a l'alcohol i, clar, bevia... molt. I clar, després...
Sí, en Jair està explicant que la setmana passada va començar a deixar de beure, va dir que portava 4 dies sense beure i ara ja fa més d'una setmana i n'ha volgut parlar sense complexos amb l'Agnès Marquès també.
Doncs aquí una estona sentirem algunes de les coses que va dir i també ens preguntarem fins a... en quin moment el consum d'alcohol es pot considerar perillós? Que algú et dirà que ja el consum en si mateix, per petit que sigui, ja és perillós. Però ho hem demanat a una doctora i ens ho explicarà.
Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre junts.
Aquesta és una cançó que jo crec que s'ha d'escoltar un cop al mes.
Un cop al mes. Un cop al mes. A mi em sap greu avorrir-la, perquè m'agrada tant que penso, ai, em sabria greu escoltar-la i dir, ja n'hi ha prou.
Però amb un cop al mes ja està ben dosificat, no? És allò que la deixa reposar prou...
Perquè et torni a emocionar.
Clar, perquè et torni a emocionar. I aquest fragment a mi també m'emociona molt, que és el moment en què entra la Rita Payés. I hem de parlar d'ella avui.
Sí, la Rita Payés, perquè no la conegui, és trombonista, cantant i compositora catalana i només té 23 anys, i per això ens va sorprendre una mica quan ja fa gairebé un parell d'anys va tenir la seva primera filla. Així en parlava l'octubre passat al Suplement.
A quants concerts ha anat el teu fill?
La Juna, pues a tot, des de que hi és, a tots els que he fet... que crec que han sigut molts. No he fet la compta, però...
O sigui, viatge amunt i avall.
Sí. Clar, no, sí, no, tampoc no em fa sentit haver-la tingut, no? Jo vull que estigui amb mi.
I per què tornem a parlar de la Rita Payés i la seva maternitat? Doncs perquè ahir la nit ens va confirmar a través d'una història d'Instagram que ella i la seva parella, el Pol Batlle, que també és músic, estan esperant la segona criatura. Molta
Home,
il·lusió.
Doncs, felicitats.
Enhorabona,
i...
família.
I enhorabona. Passa un minut d'un quart de dues.
Que no surti d'aquí. Safareig públic i de qualitat.
M'agrada pensar que amb els anys hi ha una millora gradual. I crec que ha estat així.
Woody Allen és a Barcelona i ha estat aquest matí amb en Ricard Ostrell. Pau Espar, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Més enllà de l'entrevista, què en sabem d'aquesta estada de Woody Allen a Catalunya? És a dir, a mi m'interessaria saber a quin hotel s'ha allotjat.
Ho sabem.
Molt bé. Què fa les estones lliures? Perquè si ha estat uns quants dies, perquè avui a la nit torna a tenir concert.
Sí.
No sé si va a restaurants, si es demana el menjar a l'habitació. I si té amics a Barcelona, si queda amb gent. Penso que també és interessant saber... Si té una mica d'entorn, ens l'hem d'imaginar tancat a l'habitació, no sé, mirant pel·lis.
Ell ve sovint a Barcelona i segur que té algun amic, però ara l'excusa per poder venir cap aquí ha sigut dos concerts, que el primer el va fer ahir, el segon avui, i també la promoció de la nova pel·lícula que es diu Golpe de Suerte, i per això ha parlat de la sort a l'entrevista amb el matí.
Si no tens sort... tota la feina no serveix per res. Jo he tingut les dues coses. He treballat dur, però també he tingut sort. Si treus la sort, la feina per si sola no és suficient.
Una entrevista que tenim detalls de com es va haver de fer, hi havia normes.
A veure, no cal dir-ho, però l'ha doblat en Joan Pera.
Sí.
És que per mi llavors, no és seriós, que doblin en Joan Pera, Woody Allen, jo tot m'ho prenc a comèdia, ja.
Sí, sembla una pel·lícula de les seves, de fet.
Sí, però bé, és també això, la persona que sempre ha posat la veu
totalment,
a Woody Allen
sí.
En català. I el fet és que ahir en aquesta entrevista només tenien 8 minuts per fer-la, tot i que van aconseguir estar-s'hi uns 10 minuts, i els que gestionaven l'entrevista anaven amb un cronòmetre per controlar que es complís el temps.
I no va ser, és a dir, no s'ha fet a Catalunya Ràdio aquesta entrevista.
No.
Vull dir, l'hem sentit, però no va ser gravada en aquest estudi.
No, es va gravar a l'hotel ME de Barcelona, que és al costat del Passeig de Gràcia i a tocar de Plaça Catalunya. Està just al davant del Teatre Tívoli, que és on ahir i avui Woody Allen actua amb el seu grup de jazz i on també s'està allotjant i on va fer doncs totes les entrevistes promocionals de la nova pel·lícula. Podríem dir que gairebé no s'ha mogut d'aquest hotel, perquè és això, només ha de travessar el carrer Cas per poder actuar als concerts.
És que estic mirant a quan ens està la nit en aquest hotel, eh?
A mi m'ha impactat la dada de 8 minuts per entrevistar-lo. Imagina't que t'agafa pipi en aquests 8 minuts. És que és un problema, eh? Vull dir, jo crec que si arribo a ser Ricard Ostrell, estic tot el matí pensant, vés al lavabo per si de cas.
De fet, li hem demanat a Ricard Ostrell com va anar aquesta entrevista.
Mira, ha sigut bastant escuet, perquè aquesta vegada, com que era unes entrevistes de premsa per parlar de la pel·lícula, doncs els temps anava molt limitat. Però, per exemple, fa un any que vaig estar a casa seva, que vaig fer una entrevista per Col·lapse, vaig estar una hora amb ell. I allà, clar, més vaig estar a l'estudi on ell mira les pel·lícules abans d'acabar-les d'entregar per fer el màster final, on tenia tots els discos seus de jazz que vaig poder remenar. Va ser realment una... una hora extraordinària.
I avui, el que també hem pogut llegir a les cròniques que s'han publicat d'aquesta promoció de la pel·lícula que va fer Woody Allen a Barcelona, és que no volia determinades preguntes, en concret que no se li demanés per temes personals, pel Me Too o per Luis Rubiales, i que si no es complia es cancel·laria la trobada. Rubiales és perquè el Mundo li va preguntar fa un parell de setmanes al Festival de Venècia i la seva resposta ja va portar força en renou.
Que recordem que va dir que no n'hi havia per tant i que ell li sudava el petó aquest.
I tota la polèmica que implica la figura de Woody Allen, doncs, és llarga. El que passa que en Ricard ens ha recordat que no hi ha cap sentència en contra d'ell.
No ha anat mai a judici i que ha quedat absolt de tots els càrrecs que se l'acusava. Per tant, també hi ha aquesta controvèrsia que aquí, doncs, es passa més desapercebuda, però que als Estats Units, diguéssim, que no perdonen amb el moviment Me Too.
Clar que no perdonen. És que a mi el que em sap una mica de greu és que aquí a Catalunya sembla que no ens en recordem mai de que Woody Allen és un senyor que va començar a sortir amb la seva fillastra quan tenia 20 anys i ell 55, això la primera dada, però sobretot té una guerra oberta amb la seva ex i dos dels seus fills en comú, Ronan i Dylan Farrow, perquè l'acusen d'abús sexual a la segona quan tenia només 7 anys. Clar, aquest cas es va obrir als anys 90, no s'ha investigat des de l'any 93, quan es va dir que no hi havia proves concloents per anar als tribunals. Clar, Woody Allen no ha anat mai a judici per aquests presumptes abusos, però els seus fills no han parat d'assenyalar-lo i de boicotejar-lo fins a dia d'avui. Jo crec que ningú passa per tot aquest calvari, per tota aquesta lluita durant tants anys, només per la pasta, opinió personal, i que del 93 al 2023 crec que han canviat prou coses com perquè segueixi desestimant una acusació així per falta de proves. Ei, que si ens volem agafar a que no hi ha sentència per blanquejar-lo, endavant, però crec que s'ha d'explicar tot també.
Perquè el tema de separar l'obra de l'autor amb Woody Allen, tu no ets incapaç.
A veure, es pot valorar igualment, no? Que ell ha fet algunes de les pel·lícules més importants de la història del cinema de les últimes dècades, segur, però una cosa no treu l'altra.
I en Ricard ens ha comentat que als Estats Units amb Woody Allen és tan controvertit que li va passar la següent experiència a ell quan el va entrevistar fa un any.
Vaig anar a la Biblioteca Pública de Nova York a buscar el seu últim llibre perquè el volia tenir físicament per l'entrevista, i el tio de la biblioteca que buscava el llibre va fer aquella broma tan novaiorquesa de vaig a buscar la secció de pederàstia a veure si trobo el llibre de Woody Allen. Per tant, és un tio que aquí se l'ha aplaudit molt.
Ell li ha demanat si se sent més ben rebut a Barcelona i Europa que als Estats Units, i Woody Allen ha respost que ja sap quin públic el va veure.
Fins i tot als Estats Units, les persones per qui no sóc benvingut no em venen a veure, així que no les veig. Per tant, si actuo en algun lloc, la gent sempre em rep bé perquè, en cas contrari, no compren l'entrada.
Bé, sembla que ho té bastant assumit.
Sóc bo fent música, però com que faig pel·lícules, la gent ens ve a veure.
Hem de dir que ell ha vingut diverses vegades a Barcelona, i no tant per les pel·lícules, sinó per actuar amb el seu grup de jazz. Ell toca el clarinet, em sembla.
Sí, correcte. I ha anat a diversos llocs a allotjar-se, a menjar i a visitar. He buscat on s'ha allotjat altres vegades. Havia optat pels hotels Arts, Casa Fuster, Alma i Palace. Ara han dit que és l'hotel M.E., que em sembla que has mirat els preus.
Sí, estava buscant preus. Si algú hi vol dormir aquesta nit, està tot ple. És a dir, aquesta nit no us podeu allotjar en aquest hotel.
Creieu que és per Woody Allen? Vull dir, creieu que és gent friqui que ha anat a comprar una habitació d'hotel aquesta nit per si se'l troba al lavabo, al passadís o allà al bar?
Ostres.
O no sé, no,
em pensava
imagino,
que deies no? Si l'equip de Woody Allen havia tancat l'hotel només per ell.
Això també podria ser.
No sé si el poden pagar, perquè realment el preu per nit, almenys demà, l'habitació estàndard, això sí, amb vistes al pati, tal qual llegeixo des de la web de reserves, 748 euros. Molt bon esmorzar, que no va inclòs, i que si el vols has de pagar 30 euros. Vull dir que deu ser un bufet lliure interessantíssim.
Generós.
Sí, a partir de 700 euros. L'habitació més modesta, això demà per dues persones.
I a Barcelona, un dels seus restaurants més habituals és Ca l'Isidre, també ha menjat el Via Veneto, i un cop es va desplaçar fins a Girona, al celler de Can Roca, però ens han dit que ara, aquests dies, no està sortint gaire de l'hotel, perquè és això, ha fet la promoció de la pel·lícula allà mateix, només ha d'anar d'un costat a l'altre del carrer per fer els concerts, i sobre la seva faceta de músic, en Woody Allen ha dit a l'entrevista amb el matí, que està sorprès pel fet que la gent vagi als seus concerts.
Serien feliços tocant en una sala buida només per passar-nos-ho bé. Així que, quan la gent ens ve a veure, és una gran sorpresa i és molt agradable.
Jo tampoc ho entenc, Budi, carinyo, però bueno, millor per tu.
Qui és responsable que ahir i avui Woody Allen actuï a Barcelona és en Tito Ramoneda, que és el director del Vol d'Am Festival de Jazz de Barcelona i cofundador de la promotora de The Project. Tito, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A Woody Allen se'l truca directament per convidar-lo?
No.
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 Amb
no,
qui has de parlar, seu, tu, quan
té,
vols contactar?
Lògicament té la seva estructura, diríem, professional, i sí que és cert que la seva germana, la filla de la seva germana, li porten absolutament tots els seus negocis, però hi ha un búquer europeu que s'encarrega de, diríem, de coordinar la gira europea, i ho fa des de temps immemorials, és el mateix, i nosaltres fem els seus concerts a Espanya pues, també des de finals, començaments de la dècada dels 90, que és quan ell va començar a girar.
I Tito, una cosa, els artistes, a vegades quan van als concerts, demanen com uns requisits, que a vegades és, no sé, fruita pelada i tallada en el camerino, unes tovalloles. Ell, sí. Ell demana alguna cosa concreta d'aquestes?
No. Ell, de veritat, perquè és una pregunta que repeteix, i no només en Woody Allen, els capritxos dels artistes, si volen que el camerino es pinti de rosa o, sí, o volen l'anyada especial d'un vi. Sí que hi ha casos especials, però si ens entrem en Woody, és una persona molt senzilla. Vol que el seu transport pues, sigui un bon cotxe i el conductor sigui no fumador. No vol passar pels túnels, li fa por passar pels túnels. En el camerino no demana res en especial, ell arriba mitja horeta abans, com va fer ahir, es troba amb els músics, amb la seva colla, calenten una mica, comenten el repertori, surt a l'escenari, ell s'ho passa molt bé, és la realitat, jo crec que ell ho ha explicat fantàsticament bé, sorprèn que la gent em vingui a veure, si no fos cineasta i no fos qui sóc, no vindrien. Però bé, tots sabem que Woody Allen hagués somiat, o el seu somni hagués estat ser músic de jazz i no director de cinema, o és igual, o director, actor, guionista. De fet, el seu nom, Woody, es diu Woody per Woody Herman, vull dir que sabem de l'estima que ell té pel jazz, i ell s'ho passa fantàstic. No és una persona complicada en aquest sentit.
Mm-hmm. Tito, és bon músic ell?
Ahir justament comentàvem amb un gran músic nostre d'aquí del país, bueno, un menorquí, que és en Marco Mezquida, i el Marco deia, té una rítmica molt bona, els frasejos li costa, evidentment no és el millor dels instrumentistes, ¿vale? Però al final ell toca rodejat d'uns grans músics que li donen com un coixí, no?
Val.
I ell va fent aquests pip-pips, no? Va fent com aquesta rítmica amb el clarinet, que al final és està bé, és divertit, la gent s'ho passa bé, veuen a Woody Allen, ell veuen com Woody s'ho passa bé amb arropat de tots els seus músics, i és que jo crec que no pretén res més, pretén passar-s'ho bé.
Tito, hem vist que s'allotja a l'hotel just davant del Teatre Tívoli. És perquè ho ha volgut així, per no haver-se de desplaçar gaire per la ciutat i quedar-se allà tots aquests dies?
No és exactament. Aquesta gira es va tancar molt en el darrer moment. Les exigències, diríem, de nombre d'habitacions i tipologia d'habitacions pues, condicionen les reserves i, lògicament, les disponibilitats. Això es va tancar el mes de juny i ja hi havia molts problemes d'ocupació hotelera a Barcelona.
Que porta molta gent. Va amb una comitiva molt llarga, allò que diguis, mira, ja reservar 15
habitacions. Sí, però vull acabar de dir que ell, al final, es va trobar la possibilitat d'estar en el MEC, que estava davant mateix del del Tívoli, uns 5 estrelles. No és l'hotel somiat per ell, segur. Podria haver estat a altres hotels de corte més, diríem, més clàssics, l'Alma o, sí, igual, el Ritz, etcètera, no? El Palace. I que hagués estat pues, més còmodo. Lo de la comitiva, no, ell viatja amb la seva germana, amb la Leti, que és la productora de totes les seves pel·lícules, amb la filla de la Leti, el marit, l'Adam, seves filles, les dues filles, la pròpia Suni, i està, són 8 persones viatjant.
Sí, perquè si s'hagués d'endur tots els fills que té, no hi cabrien, jo crec.
No, són tots família. I, de fet, els concerts, doncs, a vegades venen, de vegades no venen. Va com va.
I, per acabar, Tito, avui tindreu gaires VIPs al concert de la nit, o què? Ens ho pots dir, això?
VIPs, no sé, hi ha persones, i ahir també, ahir va coincidir amb un gran event, no?, Ciutadà, com van ser el sopar als Premis de la Vanguardia.
Sí.
Però tot i així, si hi havia persones reconegudes, diríem socialment o popularment, i avui també n'hi ha algunes. Jo, sincerament, prefereixo no, en aquest sentit, pues, ser discret i no dir noms.
Ja estarem pendents, i demà, si de cas, ja ho explicarem. Tito Exacte. Ramoneda, del World Dance Festival de Jazz de Barcelona, moltíssimes gràcies per tot això que ens has explicat. Que vagi molt bé, cuida't.
Molt bé, i només recordar-vos que, evidentment, comença el festival amb Woody Allen, però que tenim gairebé 100 concerts per endavant, i que el proper que tenim és el dilluns 25 al Jazz and Food, al Moll de la Fusta, gratuït, obert a tothom, de 12 a del migdia a 10 del vespre. Només llenço aquest link i mireu tota la informació a la web del festival, sobretot. No compreu entrades a la revenda.
Perfecte.
Vinga,
doncs,
gràcies.
Queda dit, ens veiem allà. Cuida't molt.
Adéu-siau. Adéu.
Nois, moltes exclusives he vist, eh?
Es diu Bon Dia. Ai, i s'espera sí, el torn coses. De paraula.
Ai, perdona, pensava que això era un programa més obert.
Marc Andreu, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, a ganes de parlar també.
No, ja ho veig.
Sí, perquè
no respectes ni el torn de paraula.
No, perquè m'ha semblat molt interessant aquesta conversa i moltes exclusives, de veritat us ho dic, que és la vostra funció, al final.
Molts titulars.
El tema de que en Woody Allen li fan por als túnels em sembla interessant, i quina sort que ho sapiguessin, perquè imagina't que avui arriba a agafar la ronda de dalt, Woody Allen,
ui,
i queda atrapat per l'incendi que hi ha hagut precisament en un dels túnels. Aquest senyor avui no torna a viure a casa seva de
l'Espanya. No torna a venir a Barcelona.
Que no aparegui demà un túnel del Tívoli allà davant.
Vés a saber. Oh. Marc Andreu, de què vols parlar?
Vull parlar del fracàs del nou programa de famosos de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, que diem aquí.
Li està anant molt malament.
Bastant malament. Uf, comencem a parlar ara, no?
Pots esperar 3 minuts.
3 minuts?
Que hi ha gent que
ara publicitat?
Per... Home,
mare
i boníssima
meva.
Publicitat la d'avui. Estigueu molt pendents.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges. De la dels metges, és clar. Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es, Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
Doncs el meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
Després de dos càstings, els de La Puntual arriben al laboratori.
Ja som aquí!
A partir d'ara començaran les classes, les audicions...
Enguany, però, hem incorporat una novetat, que són les expulsions diàries.
I començaran amb unes audicions a 4.
Us convidem a posar-vos de 21 botons.
La Puntual, a TV3, dimecres a la nit.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
En moments excepcionals, sempre hi som. Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat, rigorós amb la informació, a tota hora i a tot arreu.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Per ràdio, pel web, a través de l'app o pel nostre canal de Telegram.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La Julieta segueix en estat de gràcia i enamorada de tu. Aquesta és la darrera bomba que ens ha llançat una de les artistes que està més en forma de la nova escena pop catalana. La barcelonina Julieta s'apunta un reggaeton que surt disparat cap als nostres malucs. Proveu d'aturar-los.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Passen 7 minuts a 2:15 del migdia. Marc Andreu, a veure, bueno, és que has fet un avançament de que li va tan malament el programa en Jorge Javier Vázquez que... Dic, bueno, no sé.
Que cal que en parlem una estoneta, no?
Home, espero que sí.
Estem tensos.
Vull posar context primer perquè vinc a parlar de les tardes de la tele. Les tardes de la tele. Ara que teniu la tarda lliure vosaltres, entenc que mireu més la tele.
Miro poquíssima tele, ai, però no per fer-me l'interessant, sinó perquè deixem de treballar. Jo no sé tu, Laura, però jo aprofito per fer coses, llavors.
Home,
no per mirar
sí,
la tele.
Ja que hi som, jo a més a més he de dir que sóc la típica alternativa que no tinc antena a casa, només miro Netflix. Ara mateix El cuerpo en llames.
Bueno, escolta'm.
Va sí, tard, Laura, també t'haig de dir. Això ho havies de dir el primer cap de setmana.
Per on passes, més o menys? Quin capítol?
Ja acabant. Ja el seteu, acabant. Així que comencen els judicis i les coses. Hem de parar amb aquesta angoixa de consumir tot el contingut mainstream immediatament. És que a mi no em dóna temps de mirar una sèrie de 8 capítols en una nit perquè l'endemà tothom en parlarà i tothom farà spoiler. Perdoneu, cadascú el seu ritme, escolta.
Estan en contra d'això, de veritat. No puc més. Bé, jo us vinc a parlar d'una cosa que va passar ahir que s'ha de mirar sí o sí per entendre bé amb el context. Què vull dir? Ahir, a Telecinco, hi havia una novetat que tornava l'Anna Rosa, però a les tardes.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tardear. Bueno, la verdad es que cómo ha pasado el tiempo. ¿Han visto ustedes estas imágenes? Esta era yo. No eso de que he rejuvenecido 30 años, que se han hecho. No. Era yo en veredicto hace exactamente 30 años.
Que l'ubiquem, no, l'Anna Rosa, una mica Anna Rosa Quintana...
Però feia el matí, no?
Ella? Reina de les mañanes, gran blanquejadora, exacte.
Tira més cap a la dreta que cap a l'esquerra, no? Sí.
Doncs ahir va estrenar un programa que el millor per mi que té és el nom, que és Tardear, que és aquest joc de paraules entre tarde i AR d'Anna Rosa.
Ai, per favor.
És boníssim. És boníssim.
És cutríssim i boníssim, no?
És genial. O sigui, genis del màrqueting, de veritat.
Ai, jo sabria
pizzalada i aquestes coses crec que són els mateixos que ho fan. Però
sí,
bé.
Com li va? Com li va?
Li va una mica justet el primer dia. No va ser una gran estrena, amb 9% a Catalunya. Recordem que és una franja que abans hi havia Sálvame, vull dir que és tot el contrari del que proposa Telecinco ara en aquesta nova temporada amb el que feia la temporada passada. Llavors, costarà una mica aixecar també perquè ella té com un perfil i un públic que el segueix, que és molt més políticament correcte de dretes, diguéssim, però a veure cap on va. T'haig de dir que abans es deia Antena 3, des de Telecinco es deia que Antena 3 era la cadena triste. I potser això està canviant i està girant. Per què es deia la cadena triste? Perquè era avorrida, perquè no feien res del cor, perquè no hi havia safreig, diguéssim. Doncs ara això està canviant perquè a la competència, a la mateixa hora que l'Anna Rosa, més o menys, hi ha la Sonsoles Onega allà a l'Antena 3, i no en desaprofita cap per entrevistar i treure exclusives del món del cor, en aquest cas de la Cristina Pedroche.
¿Estás llorando mucho, Cristina?
Todos los días.
¿Por qué?
Todos los días un poquito. Pues porque es un viaje esto que yo ahora tengo pues nuevos miedos que antes no tenía, pues nuevas emociones. O sea, yo estoy feliz, estoy feliz. Yo miro a mi hija y me muero de amor. O sea, me muero, es preciosa.
Això va ser la setmana passada, Cristina Pedroche parlant de la seva maternitat. Vull dir que ja saps que van allà a buscar una mica també una mica el groguisme a vegades. Ja els agrada això a les tardes d'Antena 3.
Tu et mires aquests programes?
A mi m'agrada mirar-los. Sí, us ubico un moment perquè no sé si... Perquè he vist que has marcat el nom i suposo que l'has buscat a Google, Sonsoles Onega, qui era.
Sí, perquè
no?
Em costa que aquests periodistes, diguéssim, d'Antena 3 i Telecinco els tinc poc vistos.
T'ho faig ràpid. Per mi, la Sonsoles és la nostra Melero.
No m'ho puc creure!
Sí, Melero, creu-t'ho perquè és una tot terreny. De veritat t'ho dic, eh? Vull dir, és una tia que abans estava a Telecinco, van cancel·lar els seus programes i ara està a Antena 3 i fa una mica el que vol ella a Antena 3 i sense problemes.
I com li va a l'audiència?
Doncs li va millor que a la seva contrincant. Ella fa un 11,1% ahir de share, vull dir que cap problema.
Ha robat audiència de Sálvame, tu creus?
Home, és que s'estan salvamitzant molt, no és el verb correcte, però sí que és veritat que tot Antena 3, per exemple, fins i tot al matí, la Griso, diguéssim, que fa les mañanes, fa l'Espejo Público, veus? És que...
No, home, està bé que ho catalanitzis tot.
Exacte. Sí. L'Espejo Público, amb la Griso, també s'està salvamitzant.
Yo he dicho, primer día en Antena 3. Me voy a poner de señorita y me voy a poner...
Bé, és una de les excol·laboradores de Sálvame, doncs que ha fitxat ara per Antena 3 i realment li funciona també com un... com mai, un 12,7% de share.
No ens enganyem, tot s'està salvamitzant. Al final, aquí, tothom rajant de Sálvame i Telebrossa i totes aquestes coses que dèiem fa no gaire, i de cop i volta, seccions del cor n'hi ha a tots els programes, fins i tot els de la graella de TV3, per tant...
Catalunya Ràdio s'està salvamitzant, també.
Espero.
A Twitter i molta gent ho pensa.
Bueno, jo crec que sí.
La gent de Twitter, que és una bombolla dintre de l'opinió pública d'aquest país, sí.
Doncs jo espero que sí, la veritat que ho faci i que no surti d'aquí també posi el seu granet de sorra, no? A que passi una mica això de trencar... Home, quan l'Escapa està fent una secció de cor, aquest senyor tan seriot que és l'Escapa...
No és tan seriot l'Escapa.
Com que no?
L'Escapa... Bé, que jo... Potser no es poden dir segons quines coses, però... Vosaltres ho sabeu, compartim redacció amb l'Escapa.
Sí, en algun lloc s'ha de dir en aquest programa, Roger.
Sí, l'Escapa és seriot. Sí. Però el dia que et ve de bon humor i té ganes de passar-ho bé, no pots treballar, perquè amb aquell xorro de veu que té i amb aquella alegria que porta...
Un dia d'embogiment el té tothom.
Sí. Sí. A principis de temporada el vaig veure molt, molt animat. Allà a la redacció. I ja anirem donant més detalls de
Crec que s'han d'explicar aquests safrejos de la ràdio.
Que
crec que és interessant.
Aquí. Algun dia la seiem aquí al nostre costat.
També, home, ens podria explicar moltes coses, l'Escapa. Coses que veu de la gent que entrevista, dels convidats que té, i com que ell és molt periodista...
De l'esfera de la Diana, també, potser.
També.
I es mulla molt, a la secció del cor d'aquest cap de setmana passat, es va mullar molt també opinant, sobre relacions i tal. Vull
dir que... Doncs tinguem-lo en el radar, l'Escapa.
Tindrem al radar, com saps qui també tinc al radar, jo?
Aquí.
A Jorge Javier Vázquez, perquè ha estrenat a Telecinco un programa nou de nits, que és l'únic espai, diguéssim, que queda com una mica amb el to Sálvame que hi havia fins ara. Ahir... em van portar com a convidada a Sor Lucía Caram en el programa que es diu Cuentos Chinos.
Tengo canas.
Ay, yo no te he visto nunca.
Qué guapa.
Ay, yo no te había visto nunca sin la toca.
Eso es una monja desvelada.
¿Eso es una monja desvelada? ¿Se llama así, desvelada?
Bueno, sin velo, desvelada. Bé,
ara...
Quan competeix aquesta hora?
Clar, Cuentos Chinos està al prime time, és a dir, a la nit, 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 d'allò després de sopar, sí. I competeix contra l'Hormiguero. És com un producte que està pensat per competir contra l'Hormiguero i, evidentment, no ho està aconseguint. Per què? Per molts motius. Vull dir, al final, l'Hormiguero ha fet un 16,6% ahir de share i ahir Cuentos Chinos un 7,1% de share.
Menys a la meitat, eh?
És que és molt difícil perquè realment no saben cap on van. Per mi el millor d'ells és el Jorge Javier, que sempre es salva. Vull dir que té, sap moure pel plató com ningú.
I que té discurs, el Jorge Javier.
Exacte.
A mi el que més m'agrada d'ell és que realment és l'oposat a Pablo Motos, en aquest sentit.
I, de fet, ahir, amb l'entrevista, parlaven amb la Sor Lucía Caram, parlaven d'Ucraïna i de la guerra d'Ucraïna en prime time, també en un programa com de varietés, que és aquest, perquè de sobte se'n van també amb l'Esperanza Aguirre i la Susi Caramelo, un humorista, a intentar també veure com és aquesta persona del PP. Vull dir que és com un programa molt, molt, molt...
Ja el posaré,
de
barreja. Ja el
no el posaràs
veure...
mai, i ho sé, perquè
el posaré,
tu el que t'agrada és TV3 i segurament veus les tardes de TV3.
Ai, sí, casa.
Què feu? Què feu?
A veure,
mira,
a veure.
Que portem una hora de programa i no s'ha dit la notícia més important del dia, per favor.
Anem per feina.
Que no l'heu dit, i és que TV3 és la líder indiscutible de les tardes.
Ahir van celebrar que TV3 és líder de les tardes en audiència.
En directe, eh?
En directe ho van celebrar, sí. Van tirar molt confeti, l'Agnès allà, sorpresa... Bé.
Però que no ho eren de líders, de TV3, a la tarda?
A veure...
TV3, jo estic veient notes de premsa cada mes de que no sé quants anys líders. Vull dir que no s'ha deixat mai de ser líder.
Clar,
no?
Però és, jo també crec
general.
Que és, feien líders en general en aquest genèric de tardes que, és, que hi ha de tot. Que hi ha cuina, que hi ha dos sèries, que hi ha un programa magazín, que hi ha un concurs, que hi ha un programa d'actualitat d'humor, i tot el còmput aquest lluita contra la resta de programació d'espanyola, diguéssim.
Parlant, entenc que fins ara TV3 a la tarda hi havia moments que no era líder, i ara ho és.
No, també ho és sempre, però els agrada, vull dir, els agrada mostrar que és líder. Llavors,
al final és la celebració.
Franja,
no?
A franja, i potser no és tan líder a totes les franges, però no passa res.
Jo, a favor de les celebracions,
sí, números...
Sí, no, és que no ho acabava d'entendre.
O sigui, ara el que passa és que planta baixa dura molt poc.
Sí, una
llavors,
hora i mitja.
Exacte, hora i mitja i poca cosa més. Llavors, en allà han volgut celebrar que en el còmput global són líders.
No m'ho puc creure!
Sí, Melero, creu-t'ho que ha sigut així, que han volgut celebrar això, però tu, Melero, no preocupis, que
la Melero
fas molt bona audiència.
Surt
als matins, però abans feia les tardes.
Com
ella també
dir,
ho havia pujat molt.
Poques gràcies, celebrarem, que sempre ho celebrem.
És que això ho ha de fer tothom.
És que és
mirar la part positiva de la vida. I una part que m'agradaria crítica constructiva a la gent, als amics de Planta Baixa, ja que hi som, per fer una mica de crítica, és el plató nou que tenen.
Què passa? No,
sisplau, han canviat el plató, han perdut aquella magnífica Planta Baixa, literal que era fins ara,
allò
que hi havia una
porta.
Allò
era massa gros, em sembla.
No. Ara, no? Per mi, mira, la diré una mica grossa, però a vegades llueix plató 8 TV. És veritat. Sí que hi ha molta potència de llum i tu vols... És una hora que també necessites estar al sofà relaxat i a vegades et posen el color lila... que et fa un... que et crema les pupil·les.
Que sembla que estiguis
de veritat,
a l'ús de gas, o què?
Sí.
Doncs consultoria de Platons
Andreu. No sé qui s'ha de parlar. Sí, vull dir que baixin una mica la intensitat. Per la resta del programa bé, eh? És
molt
aquest
bé.
Color tan fort que a mi m'afecta per fer un punt de migdiada, que també és el que busca el públic d'aquella hora, no?
Estic
suposo.
Estic segur que en Siegfried està apuntant allà al seu despatx a la llibreta de manà que té una llibreteta.
Té una llibreta de manà?
I va apuntant cosetes, sí, perquè suposo que si no se t'obliden. Per cert, no marxis perquè hem de seguir parlant de tele. De fet, del Planta Baixa, perquè ahir no sé si ho vas veure, Marc Andreu, però en Jair Domínguez, company del Búnquer, va anar amb l'Agnès Marquès per parlar de la seva relació amb l'alcohol.
Sí que és veritat que abans d'arribar a un punt preocupant jo no he tingut cap moment preocupant, cap de moment de dir, hòstia, perilla la meva feina o la meva família o el que sigui, no he tingut aquest punt. Però he vist venir, tinc amics que sí que els hi ha passat, jo ho he vist bastant a prop, i... Sempre tens un moment de lucidesa de dir què tal si prou abans de que...
Doncs benvingut, moment de lucidesa d'en Jair, que ja ens informava la setmana passada que portava uns quants dies sense beure, crec que el vam trucar o li vam enviar una nota de veu de com ho portava i va dir, porto.
I que la gent se'n fotia, que també dius, home, gràcies pels ànims, eh? Deien 4 dies sense veure, ui, demà ja hi tornes. Home, no, si algú pren aquesta decisió, animem-lo, perquè és una bona decisió.
Absolutament. A l'entrevista també en Jair comentava que una mica el canvi de xip que ha fet, que ara és total, és en part gràcies a la seva parella, la Neus Rossell, també companya del Búnquer, que ella no ha begut mai. I llavors diu que ella també li va fer algunes reflexions en algun moment que li va dir, bueno, potser...
Però bevia molt, Roger. Tu has estat amb actes com socials.
He anat a sopar i això, exactes. Però tampoc vaig veure un consum... Bueno, consum habitual, que el tema d'aquest de consum
clar, també és
normal
veritat.
O habitual, no sé
I
si...
I que tu pots saber quantes cerveses fa una persona en un bar, però després no saps si a casa seva segueix o no, o abans d'anar a dormir cada dia es fot un whisky, no ho pots saber, això cadascú se sap les seves coses.
Absolutament. Ell notava que s'estava passant i abans de tenir problemes greus, doncs ha decidit deixar-ho i des d'aquí l'animem. I a mi m'agrada molt que ho hagi fet públic, perquè és una cosa que no tens per què fer-la pública. Ella ha decidit explicar-ho i tant de bo el seu testimoni doncs faci reflexionar a molta gent. Pau Espart, bon dia de nou.
Bon dia.
Arran d'això hem decidit parlar amb experts.
Sí, sobretot perquè molta gent es pregunta quan és perjudicial consumir alcohol. Doncs la cap de la unitat de conductes addictives a l'Hospital Clínic, la doctora Mercè Balcells, ens ho respon.
Les informacions científiques que tenim, els estudis científics, el que sí que estan d'acord és que no hi ha cap consum d'alcohol que sigui beneficiós per la salut.
Molt clar.
És a dir, beure'n encara que sigui una gota ja és dolent.
Sí, perquè què passa? És una droga legal, però no deixa de ser una droga. I llavors la pregunta que es fa molta gent és quan ens hem de començar a preocupar.
A partir de 5 dies de la setmana o d'un consum diari, a nivell de freqüència, s'incrementa exponencialment el risc de patir alguna malaltia associada a l'alcohol.
Perdoneu un detall, la doctora parla baixet perquè em sembla que ens ha explicat que estava a un congrés.
Sí.
I llavors aprofitava les pauses per respondre'ns les preguntes. Ho dic perquè, bueno, no sé.
Moltes gràcies, doncs, perquè, clar,
sí, no,
tot pel programa.
No fa consultes en ASMR, entenc, no?
No.
Llavors, aquell mite de que una copa de vi al dia és beneficiós per la salut, hem de deixar de dir-lo, no?
I jo crec que sí, perquè suposo que és un mite que deu beneficiar certes empreses.
I si no voleu agafar la freqüència, hem parlat amb la cap del Departament de Psiquiatria del Consorci Sanitari Integral, la psiquiatra Mònica Prat, que ens ha dit quan també hem de sospitar que tenim un problema.
Parlem d'un trastorn per ús d'alcohol quan la persona acaba consumint més quantitat de la que inicialment s'havia plantejat, quan ha de fer uns esforços molt importants per no consumir i quan observem tolerància o presenten abstinència.
I en Jair, que porta una setmana sense beure, es pot dir que ja és abstemi?
Quan una persona deixa de consumir alcohol, parlaríem d'un estat d'abstinència. Quan es troba dins dels primers 12 mesos, seria una abstinència més precoç, i a partir de llavors ja parlaríem d'una abstinència mantinguda.
Per tant, encara no.
No, d'aquí un any li haurem de preguntar.
Molt bé, doncs d'aquí un any li preguntarem. Marc Andreu, moltíssimes gràcies.
De res, per tot, no?
Bueno, és que tens una reunió i ja anaves mirant, perquè et comença d'aquí 3 minuts.
Però
digue-li adéu.
Perquè acabarà el programa d'aquí res.
Sí, però haurem de parlar d'una gala important que es va fer a la ciutat de Barcelona. Hi havia els Reis, també. La Batguil va guanyar un premi.
Ja s'ha mencionat abans, quan parlàvem de Woody Allen.
Doncs, hi han cotis.
Són els premis de La Vanguardia, que, per cert, segons tinc entès, Pere Aragonès, el president, no hi va ser.
No.
Va quedar una cadira buida, o no?
Ara hi havia algú altre.
Ara ens ho explica en Pau.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenati, Jordi Borràs, Joan Fontcoberta o Roser Vilallonga, entre d'altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya. Els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-t'hi a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per la Mira.
Quan queda per poder viure en altres planetes? I per continuar vivint en el nostre?
Com viurem d'aquí a 45 anys? A l'exposició del 45è aniversari del periòdico et proposem 45 possibles portades que tracten d'entendre el present per mirar el futur. Fins al 25 de setembre al Palau Robert. No te la perdis.
Uneix-te a l'operació Stop Fora de MediaMarkt. Només fins al 24 de setembre tens un LED LG de 55 polzades 4K per 499 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 GB per 789 euros. MediaMarkt.
Som paraules.
Paraules. Som mirades.
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 Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Predapio, bressol de Mussolini i meca de neofeixistes. L'alcalde ha lluitat 10 anys per canviar-ho.
La casa del Fascio e de l'Hospitalitat. Vaig decidir fer-ne el primer museu del feixisme a Itàlia.
Però ara té un successor de dretes.
Un museu sobre el feixisme? No necessitem una cosa que divideixi.
L'alcalde i Mussolini. Nits sense ficció. A TV3, aquesta nit.
No voy a dimitir. No voy a dimitir.
L'inici de temporada ha estat tempestuós, però sembla que ja escampa.
About my resignation. Yes, I'm going to do. I cannot continue my work.
Vuitena temporada del Tot Costa.
Amb aires renovats, però amb l'exigència de sempre.
No vull que es malentengui, però no el primer que passa a la Diagonal, l'agafem, mira, posa't... No, volem gent capacitada.
Tot Costa. De dilluns a divendres a les 7 del vespre amb Sònia Germà i Jordi Costa.
Sempre pendents dels esportistes.
I de les esportistes.
I de Dembélé.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco.
Premio Joven Talento Internacional. Bat Guial.
Aquest és un dels moments d'ahir a la gala de la primera edició dels Premis Vanguardia, Laura.
Sí, la Vanguardia va celebrar els seus 142 anys d'història amb un sopar de gala al MNAC, durant el qual es van entrar aquests primers Premis Vanguardia, que són uns premis de nova creació que en principi es faran cada any.
Molt bé.
Entre els guardonats hi havia Bat Guial, que va rebre aquest Premi Talent Jove Internacional, i jo crec que la seva presència va ser segurament el més interessant de la gala.
Jo crec que sí.
La resta m'ha semblat una mica avorrida.
Sí. O almenys pels públics, perquè clarament no hauries posat mai Bat Guial en aquesta gala.
Exacte, jo crec que ja hi havia una mica d'intenció, no?, potser, en aquesta tria. Ella va portar un vestit semitransparent de metall que semblen xapes de Coca-Cola.
Absolutament, eh? Sí, sí, sí.
I que, com sempre, no va deixar indiferent a ningú, però Alba Farelo no només sap estar, sinó que també sap parlar.
Pues primer de tot, volia agrair aquest reconeixement, siguent molt conscient de l'esforç que es fa per entendre les noves formes d'expressió de les noves generacions, sobretot això. I, bueno, jo no em considero un referent ni un model a seguir. Crec que és més aviat la meva perspectiva és que sóc una noia normal que ha trobat el seu refugi en la música.
Aviam, Alba Farelo, jo entenc que el context impacta una mica perquè allò era la plana major de la caspa catalana. Però prou de demanar ja perdó als boomers que no entenen la teva música. Vull dir, és que sembla que s'hagi de justificar per fer música urbana. No, ja n'hi ha prou. Ser un referent jo crec que ni es tria ni se sent, simplement s'és i que ella ho és amb totes les lletres, així que una mica d'autoestima i que no demani perdó a ningú. Va aprofitar l'ocasió també per parlar d'unes altres referents que aquests dies les tenim molt presents.
I, bueno, parlant de referents, sobretot considero referents a les nostres jugadores de futbol, que en aquests últims dies han demostrat que han lluitat... que han lluitat per coses que encara són molt necessàries i considero que últimament han sigut unes reines i ho han fet molt bé. Res més, també vull agrair al meu equip, a la meva família, a les persones que sempre estan allà i no em considero un referent ni un exemple, simplement vull servir d'inspiració als joves per poder viure la vida lliurement, ballar, disfrutar i ser una mica més lliures.
Perquè amb qui va anar a l'entrega dels premis?
Doncs mira, l'hem vist en fotos amb mitja família. El seu pare, Eduard Farelo, tenim la seva cara molt vista, i també, com a mínim, dues de les seves germanes, entre elles la nostra estimadíssima Muixca. Jo crec que ha de passar ja un reality familiar tipus Kardashian amb aquesta família, perquè és que tenen moltes coses a dir. A més, són molt diferents entre ells. Però els Farelo no eren els únics famosos de l'esdeveniment.
En parlàvem fa uns moments i la sentíem perquè la gala va ser conduïda per l'Helena García Melero.
Doncs sí, és que és Catalunya Viva, aquesta dona. Estem acostumadíssims a sentir-la parlar català al Tot es Mou, però recordem que això era una gala organitzada per la família Godó. Així que la nostra Melero va fer gran part de la gala en castellà i fins i tot en altres llengües.
Muchísimas gracias y mucha suerte en este gran proyecto que cambiará la ciudad de nuevo. Thank you very much. We wish you the best luck in this new project that will change Barcelona again.
Molt bé, bon anglès, no?
Sí.
Qui més va parlar?
Després, el moment més surrealista a nivell lingüístic, jo crec, va ser quan l'Helena va donar la benvinguda als Reis en castellà i Felip VI va decidir començar el seu discurs en català.
Estamos llegando ya al final de la entrega de premios y en este punto, para clausurar ya el acto, pedimos a su majestad el rey que nos dirija unas palabras.
Bona tarda o bona nit a tothom. És un plaer per a la reina i per a mi ser de nou a Barcelona.
Sí, sí, realment, parlant en català i fent les neutres, i llavors jo em preguntava si hi havia anat Pere Aragonès, que jo el buscava i no el vaig veure.
No, perquè sí que, per exemple, hi havia la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, però en canvi Pere Aragonès no hi era. Hem mirat la seva agenda pública i ahir va assistir una cloenda d'un cicle de conferències homenatge a Jordi Nadal.
Clar, no es pot estar a misser repicant, que diuen. Que vagi molt bé, fins demà.
Fins demà.
Fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.